Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, segona hora de la caravana, i atenció perquè ara parlem sobre educació i positivisme, Nina.
Doncs sí, Joan, perquè al Volem ser educats d'avui parlarem d'un tipus d'educació que s'està fent lloc en moltes escoles i centres educatius, la disciplina positiva. La disciplina positiva ajuda els infants a sentir una sensació de connexió i pertinença i asseguren que és efectiu a llarg termini, ensenyant importants habilitats socials i de vida com ara el respecte i la resolució de problemes, de comunicació i de cooperació. Tot neix cap als anys 20 i 30 arran de la teoria d'Alfred Adler, psicoanalista austríac, i Rudolf Dreikurs, psiquiatre i educador austríac. Avui en parlarem aquí, a la caravana.
I precisament per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres a Cindy Peñalvell, pedagoga de la Universitat de Barcelona, especialitzada en programació neurolingüística i certificada per la Positive Discipline Association com a facilitadora de famílies, parelles i aula. Bona tarda, senyora Peñalvell.
Hola, bona tarda.
Cindy, ara ens en parlava la Nina. Què és la disciplina positiva?
Doncs mira, la disciplina positiva és una manera de relacionar-se. Realment no pots decidir fer disciplina positiva i deixar-la de fer si no és entendre la manera de dirigir-te, de relacionar-te amb la gent. No només amb els infants. De fet, com molt bé has dit, jo estic certificada, per exemple, en disciplina positiva de parelles, no? En com ens relacionem amb la parella, i tot està basat, els dos pilars fonamentals, és el respecte i la dignitat cap a l'altra persona.
Per tant, no és el mateix educació positiva que disciplina positiva.
Bueno, seria entendre l'educació amb aquests dos pilars, no? De respecte, de dignitat, de connexió.
Com funciona tot plegat dins del món educatiu?
Doncs és posar el foco en com fem les coses i com connectem, no? Hi ha una frase molt bonica, no? Que diu connectar abans que corregir. No? Llavors és revisar tot el que portem a les nostres motxilles, perquè tots portem doncs, com ens han educat, la societat en què vivim, els estereotips, no? I realment posar-ho sobre la taula, mirar-ho i pensar si allò és digne i respectuós cap a l'infant en aquest cas, no? Llavors simplement és posar-hi consciència.
Tot plegat em sona a mi, que no en tinc ni idea, sí. sobre el món educatiu, tot i que ens interessa molt escoltar-te, Cindy. M'està sonant a aquella aula 21, a tot allò de treballar per projectes en comptes d'assignatures. Va una mica per aquí?
No té per què anar per aquí, tot i que sí que revisant com aprenen millor els nens, no? Ara, afortunadament, tenim la neurociència que estudia doncs, com aprèn millor una persona, sigui infant o no, que és a partir de divertir-se, a partir de sentir segur, no? El tema de la pertinença és superclau. Si m'hi sento a gust i segur en un lloc, aprendré molt més. Llavors, sí que l'aula 21, tot el tema de l'educació en projectes, va dirigit a una mirada diferent a l'infant. Perquè abans l'educació estava enfocada al mestre, no? Al pupitre, a qui estic, i ara, doncs, afortunadament, anem mirant més cap a l'infant.
Per tant, ens deia la Nina abans, hi han resultats a llarg termini. Quins són aquests resultats?
Doncs enfortir, donar eines als infants al final. Vull dir, no és una vareta màgica, no vol dir que comences a estudiar disciplina positiva i saps com relacionar-te i de cop i volta els nens comencen a fer cas, però sí que a llarg termini doncs, veus adolescents que realment tenen molta més connexió i confiança amb les famílies, que saben afrontar doncs, una situació conflictiva sense violència, per exemple, sense mentides, sense amenaces, que és el que anys rere anys és el que hem estat fent amb les criatures, no? Mentir, amenaçar, coaccionar també a vegades d'una manera molt sutil i ho disfressem a vegades amb bueno, és una mentirijilla, no? Pels nens o així, però al final és el que és i és hora de començar a parlar clar del que estem fent amb les nostres criatures.
Em deies, no existeix la correcció, tampoc existeix el càstig?
Existeixen les conseqüències lògiques. El càstig, jo no hi estic d'acord amb el càstig.
Com descriuries el càstig i com descriuries les conseqüències lògiques?
Doncs el càstig el definiria com una penalització, no? Com has fet això, doncs has de passar-ho malament, has de castigar, no sé, a mi simplement la paraula em sona com molt forta, no? Et castigaré. Una conseqüència lògica és algo que vius. Poden haver conseqüències bones o conseqüències doncs, que no t'agradin tant. Es cau un got i es trenca, doncs l'has de recollir. Moltes famílies em pregunten, clar, i si li agrada recollir o escombrar? S'ho passarà bé? Jo, doncs que bé que pugui afrontar una conseqüència amb bon humor o amb alegria, no?
Han d'existir els deures, Cindy?
És una pregunta complicada. Crec que si han d'existir, que no soc capaç de dir sí o no, et mentiria i no seria honesta, però sí que d'una manera diferent a com ara mateix s'estan donant la majoria de les escoles.
Clar, ara parlàvem de càstig. Quan parlem d'educació positiva, de disciplina positiva, hem de posar en el sac també l'educació amb recompensa?
No, la disciplina positiva fuig de recompenses i de càstigs. O sigui, ni castigo ni te recompenso. Això va molt lligat al tema de... Ahir parlava amb una clienta, d'alentar, alentar versus alegar, no? Uh-huh. Nosaltres amb els nens sempre intentem que tinguin, o amb el temps sempre s'ha vist com que busquem la seva actuació per una satisfacció externa de l'adult, no? Com m'agrada, que contenta estic, si ho fas t'estimaré molt, no? Si no, no t'estimo. Llavors el que s'intenta és que es faci per una satisfacció pròpia, intrínseca. A PNL se li diu la referència interna, no? El que realment sigui un criteri teu, no buscar tant la referència externa, perquè si no creixen criatures doncs molt inestables, insegures, que estan constantment pendents del que opinen els altres d'ells.
L'altre dia parlàvem del món de l'esport i de les criatures, parlàvem de les esperances dipositades en els pares, allò que volien ser els pares i mai van aconseguir ser.
Sí.
Esperances o traumes, depèn del sí. pare, a vegades. La disciplina positiva, com pot ajudar a que això no passi? Perquè a vegades entenc que això pot arribar a la frustració del propi nen, no, nena?
Totalment, i al final és que no és... és entendre que els fills no ens pertanyeixen. Sí, això és una primera cosa que hem d'entendre, que nosaltres donem vida, hem d'acompanyar, hem de ser una guia, però no són nostres, els nostres fills.
Hi ha una frase que m'agrada molt, Cindy, ara m'hi has fet pensar, que és que els pares no tenen dret a tenir fills, sinó que els fills tenen dret a tenir pares, que és diferent.
Totalment. Brutal, brutal. I a vegades sembla que els fills han de tornar la vida a plazos i con muchos intereses. I això no ha de ser així.
Jo crec que un altre dels grans debats quan parlem d'educació... és que cal que pares, mares, escoles i alumnes vagin de la mà, no?
Totalment, totalment. Però sobretot la mirada ha d'estar enfocada amb els adults, perquè els nens i nenes, i bueno, et diria amb tota l'etapa educativa, neuronalment o és que no estan preparats o no tenen estratègies per afrontar segons quins problemes, segons quins reptes, i som els adults els que som responsables d'acompanyar-los i donar-los totes aquestes eines. Llavors, treure una mica responsabilitat als adults. Mira, avui llegi una notícia, no sé si l'heu comentat o no, d'aquests nens de Barcelona que anaven amb un tren i els han fet fora.
Sí.
Clar, llavors, bueno... és una cosa una mica complicada, però els hi donem unes responsabilitats als nens que no els hi pertoquen. Llavors, jo canviaria la mirada més cap als nens, sinó cap als adults, no? Com els acompanyem.
Per què costa tant, precisament, que hi hagi aquest triumvirat? Pares, alumnes, escoles. Per què això encara hi ha molts professors, moltes escoles que es queixen i que segueix tot encara debat?
Perquè no ens revisem prou. Perquè encara pesa molt la frase és que si sempre s'ha hecho así, no? Si s'ha hecho toda la vida, i està molt més enfocada l'educació i la vida amb lo cognitiu. I deixem una mica de banda, deixem molt de banda tot el tema emocional. I lo emocional realment és allò que farà que un infant aprengui, farà que un infant se senti bé. Llavors jo crec que com estem enfocats amb lo cognitiu, ens oblidem de la resta.
Si t'estic entenent bé, Cindy, i si no em corregeixes.
Sí.
Tot plegat vol dir que és evident que els nens han d'estudiar i que segueixin estudiant i aprenent conceptes, etcètera, etcètera, etcètera. Però hem de deixar una mica aparcat aprendre tot allò que diu els llibres com si fos, jo què sé què, però que continua estant als llibres pel dia que no ens en recordem i, per tant, podem tornar a consultar-ho i aprendre més coses que ens serveixin en el nostre dia a dia, en el nostre futur.
Sí, jo no sé si ho hem de deixar aparcat, però el que sí que sé és que hem de començar per una altra manera. Hem de començar per fer els nostres infants a les aules segurs, que se sentin pertinents, part de l'aula, que se sentin tranquils a l'hora de comunicar-se amb les mestres. Perquè comencem a saco, comencem a seure, no? Obre el llibre, pàgina tal, i comença. I això, als instituts encara més. I aquí no hi ha manera de connectar amb ells. Seguirà havent el fracàs escolar que hi ha, seguirà havent, no?, aquesta queixa cap als adolescents, que és que revolucionen... Clar, si no connectes, és impossible que hi hagi una resposta positiva.
Quan parlem d'educació i fem comparacions entre països, normalment anem cap als països nòrdics. Uh-huh. Ho estan fent bé, els països nòrdics, en tot aquest sentit?
Mira, el 100% bé no ho fem ningú perquè, afortunadament, no som perfectes. Però sí que és veritat que hi ha un enfoc més cap al nen, cap a la conciliació, cap al dret, no?, i la necessitat de les mares estar molt més temps amb els nens. Jo crec que sí que hi hauria molts punts que ens podríem enfocar en els països nòrdics.
Quins són aquests punts?
Doncs el tema de la conciliació, de que les mares en la primera etapa almenys tinguin almenys l'opció de triar, no?, si vull passar sense unes conseqüències, tenen unes ajudes econòmiques a l'hora de poder estar un temps sense treballar i per estar amb les seves criatures. Els primers anys de vida són transcendentals per la bona evolució cerebral dels nens. I la mare, en aquest cas, amb els 3-6 primers anys de vida, és fonamental.
Estaves dient això i pensava, estem anys llum, eh?
Sí, però cada vegada més a prop.
Sí?
Jo sóc optimista, sí. Sí, estem avui parlant d'això, no? Fa anys, potser.
Anem al cas pràctic de tot plegat, perquè la Cindy Peñalver, que ens acompanya avui a la Cabravana, més durant 12 anys, vas portar una llar d'infants,
sí,
i vas anar canviant la metodologia cap a una escola respectuosa per les famílies i els infants. Eh? Quins van ser els primers canvis claus i per què ho vas començar a fer?
Doncs mira, jo quan vaig entrar a la llar d'infants vaig sortir de l'OU, de la universitat, de la pedagogia, i vaig entrar i vaig començar a fer la mateixa metodologia que es feia tota la vida, no? Sense gaire reflexió. Al final em diuen que haig de fer les coses i tal. Vaig començar a canviar quan hi havia un malestar dins meu, pensar que allò, doncs el que et deia, potser no era prou respectuosa ni pels infants ni per les famílies. El primer pas va ser la presa de consciència.
Presa de consciència de què?
Doncs de que no era favorable pels infants ni per les famílies, pel vincle.
Com ho van rebre això les famílies?
Doncs positivament, la veritat.
Sí, eh?
Va ser molt progressiu. Ens va venir una psicopedagoga boníssima, que és la Silvia Valdespino, a fer-nos tot l'acompanyament. I a partir d'aquí, bueno, és això, és posar el fil i estirar i estirar. Jo sempre quan faig sessions amb famílies o amb escoles dic que ho hem de posar tot sobre la taula i ens ho hem de qüestionar tot. I tot vol dir tot, perquè quan hi ha qüestionament hi ha reflexió. Si tot ho dones per bo, doncs apaga i vámonos, no?
Et preguntava com ho van rebre les famílies, anem al més important, com ho van rebre els infants?
Doncs pues brutal, el canvi brutal, tot molt més calmat. Vam passar, per exemple, de fer activitats úniques, no? Ara toca, doncs, el que es feia abans, les fitxes, no? Jo sempre, i a més no m'avergonyeixo gens, jo he fet coses que ara dic que no s'han de fer, però és que en cap cas em vull mostrar perfecta ni molt menys, no? Però segur que d'aquí 10 anys diré que no s'han de fer coses que jo faig ara, però aquest és el camí, no? De quin punt partim? Doncs donar opcions als nens quan poden escollir, opcions limitades, es senten lliures, es senten respectats. Doncs aquest canvi va ser molt bo, que les famílies puguin estar dintre de l'escola el temps que vulguin, és un pes de sobre, perquè les famílies enganxen el seu estat anímic als nens. Si tu ets un pare i com a pare el deixes doncs nerviós, neguitós, no?, el nen dintre de l'aula, els nens ho senten, hi ha desconfiança. Llavors, un canvi molt i molt positiu.
Aquell sistema s'ha quedat, aquella llar d'infants?
Sí, de fet.
Ho vas seguint o...?
Ho vaig seguint, de fet, vaig cada mes a fer escola de famílies, que li diuen, ho porta l'Helena, que és una pedagoga també meravellosa, vull dir que està encara millor que quan vaig marxar.
Em deia, segurament d'aquí uns anys em revisaré,
sí,
no?, i veuré,
sí,
que hi ha coses que potser hauria d'haver,
sí,
canviat. Et preguntava a l'inici de l'entrevista pels beneficis de tot aquest sistema.
Sí.
Li veus falles a aquest sistema?
Al sistema de la disciplina positiva, vols dir?
Sí.
A la disciplina positiva jo no li veig falles. Li veig... Bueno, mira, et diria que potser hi ha molta gent que deixa de fer-ho per frustració, perquè hi ha l'expectativa de és que ho haig de fer bé a la primera, no? O no haig de dir mai no, el no davant, o no haig de dir mai això. Llavors, l'únic que diria, no tant amb la disciplina positiva, sinó a les persones, que la transmeten, no? Que hem de ser molt més compassius. Llavors, l'únic que podria dir, quan ho entenc ara mateix, et dic, d'aquí uns anys no ho sé què et diria, però ara mateix el que diria és les persones que treballem amb això ser molt més compassives amb el nostre jo del passat i amb les persones que ens trobem, perquè estan en punts del viatge molt diferents.
Com es fa això?
Ser compassiu. Uh-huh. Doncs, parar...
Perquè ara m'estic imaginant,
sí,
una classe de 25 alumnes,
sí,
tots cridant...
Sí.
Clar... compassió fins a cert punt, no?
No, compassió cap a tu mateix,
Ah, cap a tu mateix,
sí.
Val.
O sigui, en el moment en què...
Uau.
Claro, i compassió cap als nens tota, vamos, aquí ja... Clar, una classe de 25... El primer que has de fer per tenir... és que el sistema ha de canviar molt per poder aplicar la disciplina positiva a les escoles i funcioni. O sigui, hi ha d'haver darrere, no ha d'haver una pressió de... has de complir amb uns continguts o les fitxes o agradar les famílies. Les escoles no estan per agradar les famílies, estan per acompanyar els infants. Llavors, com es fa això? Doncs mirant el nen, entendre la seva evolució, això és un punt clau, saber de què estan preparats i de què no. Perquè a vegades pensem que els nens ens poden fer unes reflexions o ens poden entendre la cadira de pensar, que deien, no? La cadira de pensar, quin horror. O sigui, castigat a pensar. O sigui, imagina't. Ser compassius cap als nens es fa amb temps, amb anticipació, i si no ho fas bé, reparant, disculpant-te. Com a adult, has de donar aquest exemple. Perdoneu.
Em deies coses que s'han de canviar. El primer que ha de canviar és la ràtio?
És una de les coses que primer han de canviar, sí.
Vull dir, és impossible canviar el sistema educatiu sense canviar el nombre d'alumnes que hi ha per aula i, per tant, prestar l'atenció necessària a cada alumne.
Clar, la individualització amb l'educació ha d'estar. Has de saber com són, qui són els teus alumnes. Ara mateix, en moltes aules, 25 nens, com deies tu, cridant, una sola persona, que també té aquests moments de dir, Déu meu, no puc més, així no hi ha manera de connectar amb l'infant. Llavors, sí, les ràtios haurien de canviar.
Actualment, Cindy, es diu que els joves són la generació de vidre i que moltes vegades les crítiques culpen el tipus d'educació que han rebut els mateixos joves. Moltes vegades també es diu que abans els mestres eren més durs, que això els ha fet més dèbils els mateixos joves. Què en penses d'això?
Pues que no s'entén si es culpa la disciplina positiva o una educació respectuosa de que els joves siguin de vidre, no? És que no s'entén realment l'educació respectuosa. Nosaltres amb la disciplina positiva sempre diem que els límits són fonamentals. No eduquem sense límits, al contrari. És que és tan negligent ser un autoritari, no? Ser un sargento i cridar a totes hores com no posar límits als seus infants.
Sentiu que hi ha alguna mena d'estigmatització cap a aquests tipus d'educació que intenten implementar coses noves?
No, hi ha resistència a vegades, per el que et deia, no? És que tota la vida, és que la palmadita a tiempo, és que la collejita, no? Hi ha en alguns sectors, però és por. És por i també és por a vegades de revisar-se un mateix, perquè ha viscut això i mirar i acceptar que això que ha rebut no ha estat bé també fa mal. Llavors, bueno... amb el temps i treballant molt i parlant i posant en manifest de totes les coses bones que té això, doncs anirem progressant.
M'agrada molt que hagis vingut avui, Cindy, perquè si em deixes explicar-ho, quan entrava a l'estudi li deia a la Cindy, per tenir-ho clar, si educació positiva era el mateix que disciplina positiva. De fet, li deia, t'ho preguntaré en directe, perquè trobo que s'ha de saber això, I em deies, no, tot això es pot aplicar en molts àmbits.
Sí.
Normalment, en aquesta secció de Volem ser educats, tractem l'educació des de l'àmbit de l'infant.
Mm-hmm.
L'adult també no pot, no. Ha de ser educat?
Ha de ser-ho, clar. Bueno, és una manera de vida. A més, és que d'una manera egoista, si ho vols. Tu, quan tu somrius, quan ets educant, quan tens un tracte positiu, agradable amb una altra persona, és el que reps, no? Tu mateix que decideixes rebre, no? Si una mala cara, una cara de, a vegades, no? De menjar llimona, o un somriure. Llavors, sí, jo crec que també perquè una societat i perquè ens devem als nostres infants, que són el futur, hem de ser-ho i tant.
En quins àmbits s'aplica la disciplina positiva?
Uf, en tots, amb la vida.
En tots,
Sí. No trobaria cap àmbit que no. Ja fins i tot, l'altre dia em deien que hi havia disciplina positiva per les mascotes. I crec, ostres, doncs està superbé.
Et deia que sí amb el cap perquè tinc mascota.
Molt bé. Pensava, clar, respecte i dignitat, no? Qui no vol respecte i dignitat?
Anem cap al món de la parella, que me'l deies abans. Uh-huh. Disciplina positiva en el món de la parella. Com
sí.
Es fa això?
Doncs parar-se i revisar també, o sigui, com estic sent, o sigui, el posar el foc en un mateix. A vegades jo quan parlo amb parelles, no? A les primeres sessions la gent ve amb molta queixa cap a l'altra persona, no? És que ha de canviar això, un moment, revisa tu mateix. Ets agraït? Com dius les coses? Les demanes? Les exigeixes? Recordes com saludaves a la teva parella quan entraves a casa, quan estàveu enamorats? Com ho fas ara? Vale, doncs es fa posant el foc en les coses bones i realment intentant canviar a tu mateix.
Per tant, sense retret?
Sense retret.
Anem a l'àmbit de la feina o de les empreses, perquè em deies, això també es pot aplicar a l'empresa.
Sí.
Com ho fem?
Doncs ho mateix, sent respectuosos, un tracte digne, ja si ets cap, si ets líder d'un equip, doncs cap als teus treballadors. És molt diferent ser un jefe que ser un líder, no? Quantes vegades ho hem sentit? Doncs un líder és una persona que acompanya a través de l'exemple, a través de la motivació, a través del respecte. No existeix un líder irrespectuós amb els altres i amb els companys ho mateix, no? O sigui, és que al final, a mi quan em criden a les escoles i em diuen volem una sessió al mes, jo penso, i els hi dic, és que cada mes diré el mateix, respecte i dignitat. O sigui, s'entén molt més amb els adults, no? Si jo em poso aquí i se't cau algú al terra o se'm cau a mi i et dic, què has fet, no? Has tirat això? Tothom diria, hòstia, aquesta noia què li ha passat, no? S'ha tornat boja. Però quan ho fem amb un nen, ho acceptem molt més. Està molt més acceptat.
Per entendre-ho, eh? Per entendre com funcionem durant la vida i com veiem i com tenim les percepcions de certes coses. Tot allò que ens han fet de petits, intueixo que ens afecta a l'hora de ser grans. I ho dic perquè mitjançant el càstig, això, el que has fet, el vés a pensar, l'ara fora l'aula, hem après tots a estar una mica intimidats davant la vida, no?
Hem construït les nostres creences. Soc torpe, no em puc equivocar, si m'equivoco què pensaran de mi, soc tonta... Tot el que vivim a la infantesa és una marca que haurem de treballar i la gent que s'ho treballa, afortunadament, hi ha molta gent que encara no, però ens afecta quan som grans, sí.
Et preguntava per aquest canvi de xip, deixa'm encara preguntar-te per un altre canvi de xip, perquè em deies una frase que comúment s'usa, que no és el mateix ser cap que líder.
Sí.
Hem de canviar molt el xip també a la qüestió... si veiem un líder respectuós, sovint pensem, aquest líder és dèbil.
Ah, sí?
Hem de canviar aquesta debilitat del lloc en el nostre diccionari?
Si ho penses, sí. Jo no ho penso.
Cindy Panyalbé, pedagoga a la Universitat de Barcelona, especialitzada en programació neurolingüística i certificada per la Positive Discipline Association. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per ser a vosaltres. I si em permets dir una petita frase, no hi ha res tan greu, res que faci fer mal a un infant. Mai.
Que els infants mai deixin de ser-ho.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes. Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant.
6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Ens agrada saber.
Ens agrada entendre.
Ens agrada explicar.
Ens agrada entretenir.
I estem amb tu cada dia de 8 del matí a 2 de la tarda.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Per despertar-te de veritat i amb ganes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes són la caravana.
Vinga, va. Ràdio Estel. Ara, Ràdio Estel, sí, sí, clar. 3 minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda. Moment per arrencar de nou la caravana i deixar-nos endur per la música i les melodies d'un gran cantant del panorama català, Núria.
Doncs sí, estem parlant de ni més ni menys que de Cesc Freixas. El cantant, però també poeta i escriptor, pot presumir d'una llarga vida fent música. De fet, a les xifres em senyeixo, eh? Només 38 anys ha publicat un total de 9 discos, 3 llibres de poesia i 3 contes infantils. El seu últim treball discogràfic es titula Direm Nosaltres i està format únicament per poemes musicats del llibre homònim de Roc Casagran. Escriptor sabadellenc que sovint puja als escenaris amb el nostre protagonista d'avui per realitzar tota mena d'espectacles poètics i musicals. I avui, a aquesta hora, i com no podia ser d'una altra manera, el cantautor puja a la caravana per explicar-nos tots els secrets d'aquest nou àlbum, un àlbum que, per cert, tan sols fa 2 dies que ha sortit a la llum.
Cesc Freixas, molt bona tarda.
Carai, molt bona tarda, moltes gràcies.
Per tots els altaveus i sense pausa direm els versos que ens reclami el cos. Direm els mots que diuen l'estimar-se. Direm la llum que puja del subsol.
Ara ens ho deia la Núria. Cesc, el dimarts vas publicar aquest Direm Nosaltres, fa només 2 dies de l'estrena. Sensacions?
Sí. Molt bones, tot i que cada cop és més estrany, no? Perquè el feedback canvia i el consum musical ha canviat molt i la manera també que té la gent de compartir-ho, no? Abans, a l'inici de les xarxes, de seguida es compartia molt ràpid, ara la gent potser no ho comparteix tant, però si jutgem per números, no? Que ara és una mica el que el món funciona una miqueta així, també el discogràfic, no? Doncs molt contents, perquè hi ha moltíssima gent que està fent streams, no? I que està escoltant, que està fent reproduccions i molt, una mica, fins i tot sobrepassats a vegades, no? Perquè sí que és veritat que la gent ho està escoltant molt, tot i que són poemes musicats i a vegades queda com molt allunyat, no? del mainstream, però, bueno, a vegades no, segur que la poesia queda molt allunyat, no? de la cultura de masses, però molt, molt content de la rebuda i molt content de poder-lo presentar aquí a la vostra caravana tan confortable.
Ara em deies, la poesia sempre queda allunyant el món mainstream, a les masses. Li tenim por a la poesia?
Jo crec que no és que li tinguem por, sinó que a vegades potser m'ha entès que la seva estètica i les seves formes quedaven excessivament allunyades d'allò que s'entén que ha de ser més popular, tot i que la poesia és un gènere literari eminentment popular, perquè si per alguna cosa serveix una estructura o una peça poètica és precisament per encapsular amb molt poc espai temes que són molt universals, no? I que a vegades neixen de la intimitat i a vegades neixen de coses molt més col·lectives. Però la virtut de la poesia i la virtut dels poetes o dels bons poetes és convertir en universal temes que a vegades poden ser també molt, molt, molt personals o ens poden semblar molt personals, però la veritat és que amb molt poc espai et fan sentir a vegades doncs, molt, molt interpel·lat. No? I aquest crec que és una de les grans sorts i una de les virtuts que té la poesia. Les formes, segurament mètrica, rima, la manera en com l'estudiem segurament també les escoles, Això segurament ens hi allunya. I també ens allunya el fet que al final la creació, tot el que és l'exposició d'allò que ens passa i l'explicació cap a la gent del nostre voltant, tampoc no és una cosa que culturalment o socialment s'incentivi massa, no? Ni diguéssim, en els espais de formació més habitual ni en els espais de formació més informal, no? Diguéssim que ens costa explicar-nos i ens costa obrir-nos i, per tant, també ens costa ser empàtics a vegades, no? I aleshores jo crec que la poesia, si costa d'entrar a les nostres vides, és potser més per aquest tema, més de que ens interpel·la i a vegades no ens hi volem sentir tan interpel·lats, no?
Ara ens explicaves que la poesia a vegades neix d'una certa col·lectivitat, d'un missatge que vol ser col·lectiu, o de la privadesa, de l'àmbit personal. Direm nosaltres, entenc que aquest pluralisme és precisament perquè és col·lectiu.
Sí, tot el poemari d'en Roc Casagran, direm nosaltres, que ell va publicar el 2018, s'emmarca en un context social i de país molt concret, i aleshores jo crec que totes les peces, totes les composicions tenen alguna cosa que ja ens, d'alguna forma, s'intueix, no? que ens parla ja des del títol d'aquesta col·lectivitat, d'aquest joc comú, no? I també del nostre lloc com a persones en aquest món tan complex i tan canviant. I al final fa com una fotografia no només del país, sinó de l'Europa, del segle XXI, dels valors, no? Una fotografia també molt ètica, molt autocrítica, i evidentment hi ha espai, no? També per temes més habituals, no? En la poesia o en les composicions culturals, com poden ser l'amor i la mort, no? O els naixements i els eclipsis, no? D'alguna forma, i això també hi és en el llibre. Però sí que és veritat que hi ha un component més social i més de crítica, que per això d'alguna forma a mi també m'ha sigut fàcil, no, portar-ho cap al terreny de la cançó.
No només fàcil, sinó saps què he pensat quan m'han dit, mira, en Cesc Freixas ha tret nou disc, aquest direm nosaltres, de Roc Casagran, a més hi era Víctor Nin també arranjant la música, etc etc. He pensat, vaja, tres, s'ho han passat bomba.
Sí.
Perquè a més sou amics.
Sí,
molt amics.
Som molt amics, amb en Roc. Primer vam ser companys de festes, no? I després hem anat treballant.
Neixen les amistats, de veritat.
Bueno, no sé si les de veritat o no, però moltes bones amistats neixen en contextos més informals, no? I deixem-ho aquí, no? Però som bons amics, el procés ha sigut molt llarg i, per tant, hem tingut molt temps de tirar endavant coses, d'altres que no, i de pensar, de repensar. I quan et dediques... Us passarà també, suposo, no, aquí a la ràdio, que quan et dediques a una professió que t'agrada i que tens ganes, no, de seguir investigant i de fer coses noves i de que arribi, no, el dia de demà per seguir insistint i millorar, al final, quan t'ho passes bé és perquè hi ha ganes, no, i hi ha un clima, un bon clima de treball, i nosaltres tenim la sort que, de moment, d'això ho tenim, no? I aleshores, clar, ja no només la gravació de l'estudi, que també tenim la sort de que hi podem estar molt de temps, un mes i mig, dos mesos, no?, que és molt de temps per poder gravar un disc, doncs no només això, que t'ho passes molt bé, sinó que el treball previ, no?, i el treball posterior, doncs també sempre ho fem de forma molt distesa i acaben sent espais on disfrutem molt de tot.
Em deies que us han deixat més i mig amb un estudi. Tens la impressió que el món de la discogràfica a vegades va massa ràpid?
Sí. Sí. És una impressió, suposo, que compartida amb tothom que es dediqui en aquest món, no? Perquè el que està passant darrerament és que els ritmes del 2.0, els ritmes de les xarxes, no?, estan imposant els ritmes discogràfics. I ara ja no només ens interessa que les cançons sonin a les ràdios, no?, sinó que ens interessa que les cançons puguin ser virals en un moment o altre, no? I, per tant, això vol dir que com més curtes són les cançons, millor. I que com més abans entra la tornada d'una cançó, que en principi és la part que més s'ha d'enganxar i que la gent més ha de recordar, com abans entri, quan abans entri, millor, no? I ara estem veient ja que els discos és una cosa ja que molta gent no ho treu, no?, com a tal, sinó que es fan senzill a senzill. Mm. Els senzills moltes vegades ja no són de 3 minuts, sinó que són d'un minut i mig o de dos, no? Per tant, veiem com, d'alguna manera, aquest ritme trepidant de les xarxes s'acaba imposant també en el ritme discogràfic. Per què? Perquè al final, on ara mateix hi ha diners, no?, per les grans companyies, és precisament a les xarxes, no? I possiblement ja no se'n guanyen tant amb drets d'autor i amb royalties, no?, ni venent discos ni sonant a ràdio, sinó que ara es guanyen uns altres tipus de diners i uns altres tipus de royalties més associats a internet i al món 2.0. I això fa, això funciona només amb uns, esclar, perquè no funciona amb tothom, no? Com no tothom sona a les ràdios, malauradament, no? Tant de bo tots hi poguéssim sonar. Però el que funciona per uns, no? S'acaba convertint com en la norma, i aleshores tota la indústria va com a remolc, no? D'aquesta idea tan immediata, no? De que les cançons han de passar molt ràpid, i de fet el consum ha canviat, i la gent jove, quan escolta una llista, una playlist, no, a Spotify, escolta 5-6 segons, si no li agrada ja passa cap a la següent, no? I és una mica això del swipe up, no? A la següent, no? I ens hem acostumat així a consumir també la música, i bé, també passa una mica amb el món audiovisual, no? Les sèries també cada cop capítols més curtets i...
Això dona poc temps a la reflexió, no? També de l'oient, del que escolta la teva música, no?
Bueno, és un tema generacional, no? Ha canviat el consum i segurament d'aquí 20-30 anys serà diferent, no? Perquè generacionalment hi haurà algun altre concepte que s'imposarà i que tindrà lògica en aquell moment, i a dia d'avui és aquest, no? La gent, sobretot la gent jove, vol consumir les coses ràpid, a vegades no tenim prou temps, no, per parar, no tenim una hora a la nostra vida o dues hores de la nostra vida per escoltar un disc o per mirar una pel·lícula, i per tant t'interessa més escoltar un single o un capítol de 20 minuts d'una sèrie i demà ja veurem què fem, no? I bueno, el consum és així, i aleshores clar, això acaba imposant i acaba repercutint amb la part creativa i en com se li dona difusió a la part creativa.
De seguida tornem a parlar del disc d'aquest Direm Nosaltres amb Cesc Freixas, però és que m'estàs obrint debats hiperinteressants i m'encanta entrar-hi aquí. Em parlaves de les xarxes i em parlaves concretament de Spotify. Jo sempre tinc el gran debat si Spotify us ajuda als cantants a fer difusió de la vostra feina o us perjudica precisament per tot el que deies, no?
Bueno, és un tema que sovint comentem, no?
Si t'estic fotent en un jardí, m'avises, eh?
No, perquè a mi encara no em patrocina Spotify, o sigui que no, que soc lliure, no, en aquest sentit. Però sí que és veritat que és, fa pensar, eh? Perquè és una plataforma que realment és una finestra, no? Que t'obre cap al món sencer, i m'atreviria a dir que ara mateix és una finestra que amb els artistes ens ajuda. El que passa és que una cosa és aquesta projecció que les plataformes digitals et donen, i aquesta accessibilitat que té una aparença de molta democràcia, que sigui molt democràtica cap als oients o cap a la gent que vol escoltar la música, però també és veritat que les grans companyies, no, i no estem parlant de companyies catalanes, evidentment, estem parlant de companyies anglosaxones, no, que són les que tallen el bacallà, no, en la indústria discogràfica a nivell internacional. Clar, aquestes companyies van marcar, no, amb aquestes plataformes els seus criteris, i són les que han acabat determinant el funcionament, no, dels pagaments i dels streams, no, i fins i tot dels algoritmes, no, de com funcionen en aquestes plataformes. L'algoritme funciona diferent a YouTube i funciona diferent a Spotify, senzillament perquè hi ha uns interessos econòmics diferents, no, a darrere de cada plataforma. Hi ha Apple funcionarà diferent, hi ha Amazon d'una altra manera, no? Doncs perquè qui inverteix a darrere, doncs, són empreses diferents. Però és evident, no, com en el món en el que vivim, que els lobbies econòmics acaben determinant com funcionen la majoria de coses que ens envolten, en el món discogràfic acaba sent així. Per una banda, és una finestra que et dona a conèixer, o que et pot donar a conèixer, o tothom t'hi pot trobar, com a mínim, i després, per l'altra, és una plataforma que paga molt malament, no? Però no es pot dir, sinó totes, no? Totes les plataformes digitals paguen molt malament perquè estan pensades, no? Perquè l'artista, i no només l'artista, sinó les discogràfiques més petites, doncs puguin sucar menys, no?, que les discogràfiques grans.
Desitjar-te amb no matisos, sense màscara ni ring, com el foc als dies grisos, com trucar-te, que ara vinc.
Nosaltres no volíem dir l'amor com el diuen els llibres. Nosaltres no volíem dir l'amor i vam triar d'escriure'l. Nosaltres no volíem dir l'amor com el diuen els llibres. Nosaltres no volíem...
Direm Nosaltres. Ara estem escoltant aquesta cançó Volem, tercera cançó del single Poesia de Roc Casagran, musicada per Cesc Freixas. Parlàvem abans dels valors que desprèn un disc com aquest, eh? I em deia, són valors universals, com ara l'amor, en aquest tema. Podríem resumir-ho tot plegat en què és un disc d'un cant a la llibertat?
Potser sí, tot i que crec que és un disc i un poemari que se situa potser un pas previ, no diguéssim. És un poemari on hi ha molt interrogant i, per tant, hi ha molta autocrítica. I potser seria més un disc amb molts moments de situar-nos, diguéssim, amb aspectes de la nostra vida que no acaben de funcionar, i per tant és un disc potser més de posicionament i un disc més de situació que no pas un disc de resolució, no?, per dir-ho d'alguna forma. La llibertat és un concepte molt abstracte que tots sabem més o menys què vol dir, però crec que hi ha molt poques persones potser que l'hagin pogut tastar, no?, o l'hagin pogut tocar o hagin pogut viure plenament en llibertat en un món de tants condicionants i en un món on realment allò popular, allò humà, no s'imposa, no?, davant de les lògiques del sistema capitalista i per tant, on l'estructuració d'aquest món i l'ordenació d'aquest món sempre, des de fa molts segles, no?, sempre funciona al voltant d'aquestes lluites, no?, de poder, i sempre acaben guanyant més o menys els mateixos, no?, malauradament, perquè la història sempre més o menys es repeteix. Al final, una de les eines que tenim per poder seguir repensant i per poder seguir qüestionant aquests cicles que es van repetint és la cultura, la creació cultural, no? I llavors jo crec que aquest poemari i aquest disc se situen més en aquest terreny, no?, de dir, ostres, no acabem, no?, de situar-nos allà on volem ser. Hem de fer molta autocrítica. En el disc hi ha molta reflexió sobre la crisi de refugiats, no?, perquè hi ha alguna cançó, algun poema que prové d'això, els valors, no?, de la Unió Europea, per tant, els valors dels estats i de les democràcies occidentals. I hi ha molta reflexió al voltant de tot això i, per tant, potser no és un disc que sigui ben bé un cant a la llibertat, tot i que aspirem a fer cants de la llibertat, perquè al final aspirem a poder explicar cançons que parlin de nous mons, no?, i de mons diferents on puguem parlar de justícia sense que sigui una cosa utòpica, no?, i que sigui una cosa més palpable, no? Però a mi, bueno, potser aquest disc el situaria més en aquest terreny de la interrogació i no tant potser en el terreny de la resolució de la llibertat, no?
T'ho preguntava en el sentit de la poesia t'ajuda a ser més lliure personalment? És a dir, la poesia t'ajuda a musicar tot aquell sentiment que vols donar-li sense dir-te a tu mateix, que moltes vegades caiem amb que ens odiem a nosaltres mateixos, eh? Ai, és que sóc una mica nyonyo, perquè parlo d'amor. En aquest sentit t'ho deia. Ets més lliure a l'hora de parlar del que vols, amb sentiment?
Bueno, la poesia t'encurseta perquè tens un espai limitat i això fa que hagis de ser molt hàbil, no?, per dir segons què vols dir, perquè en molt poc espai has de dir alguna cosa que pugui més o menys impressionar o interessar, com a mínim, algú. I aleshores això fa que qualsevol cosa o qualsevol temàtica, qualsevol element del teu pensament que puguis intuir que pot ser més o menys banal, en el marc de la poesia se li dona una transcendència creativa, no és una transcendència real, però la poesia li dona una transcendència narrativa a coses que poden ser molt humils i molt senzilles, no? I aquesta transcendència converteix, o la poesia aspira a convertir en universal coses que poden semblar molt intranscendents, no? I li dona aquest punt de transcendència. I aleshores sí que des de la poesia es poden tractar temes que ens poden semblar molt tontos, no?, i molt poc útils, però aquesta forma poètica li dona com una transcendència que et permet fer-ho, doncs, amb, no sé si amb més llibertat, però com a mínim amb menys manies, no? I jo és una mica el que li trobo a la poesia, que a vegades t'hi pots sentir més o menys identificat i més o menys representat, però la poesia de seguida li dona aquest envoltori amable a les coses, no?, aquest envoltori de sensació de construcció ben feta, no?
Escoltàvem el tema Volem, del teu nou disc. Clar, un nou disc de Ses Freixes amb l'ajuda també de mecenes que t'han acompanyat en el viatge, i on té la sensació amb la teva música i els teus projectes que, aprofitant aquesta cançó, el Volem, voler és poder.
Bueno, ostres, costa a vegades, eh? I no
ara
sempre, no?
T'intentava lligar bé una mica.
No, està molt ben lligat. El que està clar és que si no ho intentes no sabràs mai si ho aconseguiràs o no. Jo he trobat en el micromecenatge, i per això hi ha tanta gent, no?, que apareix a la portada, tants noms i tantíssima gent que ho ha fet possible, són pràcticament 700 mecenes, que han fet aportacions a moda de compra anticipada del disc i a mi m'han permès poder enregistrar les noves cançons amb un estudi, molt de temps, no? Molt més, segurament molt més temps que el que hagués pogut gravar sense la seva ajuda, no? I aleshores, bueno, sí, al final el micromecenatge dona aquesta oportunitat de ser... En aquest sentit, veus, sí que és que el micromecenatge et dona independència, no sé si llibertat, però independència creativa i independència econòmica. I voler poder... Bueno, a vegades costa i necessites insistir molt, però el que està claríssim és que s'ha d'intentar, no? Ho has d'intentar i després, si no surt, ho haurem intentat, no? Això ho deia, em sembla, avui a una àrea de servei sentia el Xavi, no?, l'entrenador del Barça, que avui ho deia, no? No parlem de fracàs, no? Parlem de que ho hem intentat i que ho hem donat tot. I ara m'ha vingut al cap el Xavi, tot i que és una referència molt...
Molt culer, no? Molt,
no. Jo soc de la Unió Esportiva Lleida.
Ara,
la vida.
Home. No és la primera vegada que fas Verkamis, però...
No, era la quarta vegada.
La quarta,
La quarta vegada.
De quina manera et fa sentir això en deute amb el teu públic?
D'una manera molt, molt directa i amb molta responsabilitat, perquè al final em dec a ells, i és gràcies a ells que jo puc gravar un disc, i d'un disc emana tota una gira, i per tant emanen els propers pràcticament 2 anys, no, de la meva vida, fent espectacles i girant pel país, és gràcies a que es puc gravar un disc, i per tant és una responsabilitat enorme la que tens quan reps totes aquestes aportacions, i això s'ha de materialitzar en un treball nou, en un disc nou. Per tant, primer sents un agraïment infinit i després una responsabilitat enorme per fer-ho possible, no? I en aquest sentit sí que és gràcies als mecenes i gràcies al micromecenatge que el meu projecte cultural o musical pot funcionar.
Vam enfilar-nos als arbres del bosc ple de ciment i vam ser 2 ocells que fan el niu enmig del llamp i el tro. I estan bé i els dies van caient.
Un disc eminentment acústic, no? El direm, sí. Nosaltres. No sé si això parteix de l'anterior disc, que és aquell Memòria.
Sí, exacte, molt bé. És com una evolució lògica volguda estèticament, no? Volem que el nostre treball de moment tingui aquests vestits més acústics, més identificables potser amb la música d'autor, tot i que en aquest disc també hi hem afegit més guitarres elèctriques, però al final acaba sent un disc que les cançons s'aguanten per les capes de guitarres acústiques i guitarres clàssiques i també per les veus. I aleshores, d'alguna forma, el que volem fer és equiparar els nostres directes, que no tenim una banda i només funcionem amb un duet, m'acompanya en Víctor Nin, que comentaves abans, i el que volem fer, doncs, és, més o menys, quan gravem un disc, no escapar-nos massa dels formats amb els que funcionem en directe.
No sé si has vist que això et permet també, aquest format més acústic, et permet també que la gent hi entri més al teu món.
Sí, en part sí, i és una de les conclusions que a la que vam arribar ja abans de la pandèmia. Vam eliminar la banda cap a l'any 2008-2009, precisament per... 2018-2019, precisament per aquesta idea, perquè vam entendre que els concerts que fèiem amb duet, amb acústic, vam veure que la gent connectava d'una manera més ràpida amb l'essència del directe, amb la narrativa de les cançons. En canvi, amb la banda, segurament tot passava una mica més desapercebut, i també el Víctor té una manera de construir les cançons amb loopers i amb molts efectes, i això fa que també part de l'espectacle del directe amb ell sigui la construcció capa a capa de la cançó, i això integrat a dins de l'espectacle també és molt interessant, perquè tampoc no hi ha gaires propostes musicals així en aquest sentit, i aleshores ens interessa reforçar-ho perquè és un format que ens hi sentim molt còmodes i en el que hem notat que connectem més ràpid i de manera més intensa amb el nostre públic.
Em parlaves d'abans de la pandèmia. Què ha estat la pandèmia per tu musicalment?
Doncs la veritat és que a nosaltres la pandèmia i els confinaments no ens van afectar excessivament, precisament perquè amb aquest format de duet vam ser molt versàtils i molt polivalents per poder-nos adaptar a totes les mesures que hi va haver, tots els canvis, no? I
de fet, paral·lelament al disc vas fer no sé quants temes, no?, durant la pandèmia.
Sí, vaig fer 50 temes.
50, res.
Sí, una cosa que em va arribar a agobiar, perquè bueno, al final tot el confinament el vam viure a la nostra manera, però era... tot era nou per nosaltres, no? I jo vaig trobar com aquesta via, no?, de fer versions i de fer cançons Però el confinament en si mateix el vam viure, o la pandèmia, aquells primers anys els vam viure amb angoixa com tots, però és veritat que professionalment ens va afectar poc perquè ens vam poder adaptar molt a totes les noves mesures, no? I el ser un format petit, la veritat és que no vam haver de fer grans invents per poder-lo adaptar a tots els formats que en aquell moment es requerien.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohem on comença el carrer Blai.
Escoltava les primeres notes i li volia mirar la cara, perquè jo crec que hi ha cançons que marquen amb un cantant. Però no sé fins a quin punt molesta ser recordat només per una cançó, per aquella cançó.
No, la veritat és que...
Tens la sensació que et va passar amb la Rambla de Poble Sec, o no?
Sí, tant i tant. I de fet, és mirat en perspectiva, que és una cançó que farà 12 anys que vaig publicar amb el meu tercer disc, mirat en perspectiva va ser molt bèstia per mi, perquè jo venia de fer concerts amb molt poquet de gent i de cop i volta amb aquell disc i amb aquesta cançó, que va sonar molt a les ràdios, també va sonar molt aquí a Ràdio Estel, i bueno, sonen... sempre han sonat molt, les cançons de la nostra discografia, i us estem molt agraïts, com sonen cançons de molts artistes catalans, però en aquell moment jo no n'era conscient de la dimensió que tenia allò. Amb el temps ho he anat veient, i bueno, la veritat és que per un cantant, no, per un artista que una cançó la gent se la faci tan seva, no? I la vinculi, no, a molts moments seus, és de les coses més bèsties, no, que poden passar. I després, clar, vas veient, no, tota la repercussió que ha anat tenint, i quan la cantes en els concerts, no, que és la cançó que la gent més celebra i també és una cançó més festiva, que jo no en tinc gaires, no, llavors també s'ajunten diverses coses, no, però és una cançó que m'ha donat moltes alegries. En algun moment, en el seu moment, potser fa 10 anys, sí que tenia una mica relació amor-odi, no, però amb el temps estàs agraït de que hagi tingut tan bona rebuda.
Sí, com sigui, direm nosaltres, Cesc, on et veurem properament?
Aquest diumenge a Barcelona, a la Vila de Gràcia, estrenant aquest nou disc, i després serem a Catalunya al desembre a Banyoles, i tot just ara estem començant a tancar noves dates.
Tu, que ets un tio que no pares, nous projectes ja tens al cap o no?
Bueno, sí, tinc algunes coses al cap, algunes coses acabades ja pensades per l'any que ve, i bueno, també una mica el focus posat cap al 2024, que també celebrarem els 20 anys damunt dels escenaris, i amb ganes de fer també alguna cosa diferent.
Cesc Freixas, moltíssimes gràcies per ser avui a la Caravana amb nosaltres, presentant aquest Direm Nosaltres, que podreu veure properament presentar-se al barri de Gràcia i després a altres poblacions. Que vagi molt bé. Per cert, ho deia a l'inici, una de les principals protagonistes dels seus vídeos a les xarxes és ella, així que m'envia records a l'Eure.
Ostres, li seran donats.
Que vagi molt bé, Cesc.
Moltes gràcies.
Fumejant a taula, el burro tum del pa i l'oli i l'anxol.